És l'hora de l'especialista. Avui amb...
Els millors moments sempre a la Vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos plaers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca, plaça Mercat d'Olot.
Bé, després d'aquesta Setmana Santa, després d'aquests dies festius que hem gaudit, doncs, amb totes les tradicions, i suposem que també amb alguna que altra copa de vi, per què no?
Per què no?
Tornem avui dimarts i ho fem novament aquí en aquesta hora del migdia per parlar de la Vinoteca i també del celler Pibernat, d'aquests llocs on trobareu tot aquest producte del que parlem aquí al programa, i ho fem amb en Miquel Fluvià, que el tenim aquí amb nosaltres novament. Miquel, benvingut, una setmana més.
Molt bon dia.
Bé, la setmana passada ens varen quedar allò amb... Com podríem dir? Com per saber el final d'una història.
Sí, sí.
Que no és ben bé el final, però bé.
Perquè és important un grau d'alcohol en el vi.
Exacte. Vas parlar i vas dir que si els vins del Priorat tenen 13 graus i mig, ja podem posar la denominació d'origen de Priorat, no?
Correcte.
Perdó. Però si no arriben a aquests 13 graus i mig, ja no li hi pots posar.
Exacte. I això té...
I això per què?
I això té un perquè. Això té un perquè, perquè quan tu estàs elaborant... És a dir, d'entrada hem de dir que el fet de que un vi tingui 12 graus i mig d'alcohol, no, per si sol, n'és bo ni dolent.
Mm.
Igual que no ho seria que en tingui 13 i mig. És a dir, la importància, el nivell d'alcohol, l'única cosa que ens marcarà serà una mica aquest nivell alcohòlic, que seria més fàcil de beure o no tan fàcil de beure. Però en quant a la qualitat del vi, no implica absolutament en res, no?
Yeah.
I ningú es pensi que quan estàvem parlant de Sara Pérez, de Venus Universal i de Mas Martinet, quan ella fa un vi que li surt a 12 graus i mig, buscant-ho, buscant aquesta frescura en el vi, que ningú es pensi que és aigua xirri. No, no, no. Estem parlant de vins, allò que dèiem la setmana passada, vins vibrants, no?
Mm-hmm.
Tu veus un vi de Venus Universal, doncs, amb 12 graus i mig, i és un vi potent, un vi vibrant, un vi amb ànima, mm-hmm. un vi que realment dius, uau! Em falten paraules per dir que realment què és això, no? És espectacular, no? És a dir, el nivell d'alcohol no ens marca un bon vi, ni molt menys, no? Llavors, per què hi ha aquesta reticència, aquesta norma en què diem, no, el Priorat, és a dir, les grans patums, els de tota la vida, diem, no, hem d'anar a 13 graus i mig perquè 12 i mig és un problema. Per què és un problema? Sí que és un problema. I és un problema en el món d'avui dia, i això és una cosa que jo la puc dir ara aquí i no passa res, perquè al fi i al cap no sóc ningú i no tinc de donar explicacions a cap gran organisme ni al lloc, mm-hmm. però evidentment, segons qui, des de la Déu Prioritat o des d'on te sigui, no podrien dir-ho tan clarament, perquè se'ls hi tirarien a sobre, però darrere de tot això s'hi amaga una realitat. I quina és la realitat? Que les coses no es fan ben fetes a tothom, en general, no?
A veure, aclarim això.
Aclarim això. És a dir, el fet de que un vi es pugui fer en 12 graus i mig no és un problema sempre que facis el que explicàvem la setmana passada. Vi amb raïm.
Uh-huh.
És a dir, si nosaltres fem vi amb raïm, doncs, bueno, i el raïm i el vi et surt a 12 graus i mig, fins aquí no hi ha cap problema. Però què passa? Que no tothom fa això. I quan no tothom està fent això, i tu dius, no, ara al Priorat podem fer vi amb això, baixem el nivell i que es pugui fer 12 graus i mig o 11 i mig, és igual el que tu vulguis, no? Estem donant un avantatge al desaprensiu que no els, no, és a dir, els que regeixen la DO diu, no els hi volen donar. Això va en contra de fer bons vins, ja ho sabem, però què passa com que hi ha gent que no fa les coses ben fetes? I què vol dir no fer les coses ben fetes? Mira, per exemple, vam explicar doncs, que el vi comença a la vinya. Si tu una vinya la cuides, si una vinya la tractes bé, el camp el tractes bé, fas una feina ben feta, podràs aconseguir baixar el nivell d'alcohol dels vins que generis d'aquell camp, que seran l'expressió d'aquell terroir. Sempre hem dit, doncs, que els vins és l'expressió del territori on estan, no? En funció del que hi facis, sortirà una cosa o en sortirà una altra. Tu fent una feina ben feta amb un terroir, amb una vinya, doncs podràs aconseguir que allà, en lloc de sortir vins molt alcohòlics, sortin vins, doncs, amb una expressió molt més baixa, no? Com dèiem ara, per exemple, amb 12 graus i mig. Vale, on està el problema? Que resulta que si tu en aquest camp dius, doncs saps què, jo no faig res, em limito a ser contemplatiu, i aquí el que es feia fins i tot fa, doncs, 50 i 60 anys, que màxima producció, la calor que jugui, això em porta molt poca feina i faig vins ben alcohòlics, vins ben alcohòlics, no? Jo podré fer vins a molt nivell d'alcohol, i llavors, esclar, m'ho posen a dedo els de la DO. Em diuen que amb 12 graus i mig, doncs aquest vi ja pot portar el segell de priorat, i jo estic fent un vi, doncs, de 15 graus, no? Doncs que m'ho poses molt fàcil. Tu, per un líquid que té 15 graus d'alcohol i el vols baixar fins a 12 i mig, què has de fer? Què hi has d'afegir?
Fota-li aigua.
Aigua i aigua. Saps el preu que va l'aigua embotellada?
Mare de Déu.
No, sí, i encara no embotellada. Saps el preu que va l'aigua d'un pou?
No, ja.
És a dir, el negoci és abismal.
Clar,
no?
clar.
És a dir, ara és allò que diuen posar aigua al vi. És a dir, al vi hi ha més de 1.200 compostos i additius que se li poden afegir, però a més, quan llegeixes tota la llista, n'hi ha un que el deixen, però que també està permès.
Que és l'aigua.
Que és l'aigua, no?
Imagina't.
Però, evidentment, aquí, en quan anem a buscar... Per això és important, a vegades, quan dius, no, des de... És a dir, ara perquè estem parlant de... No és l'únic cas, ni molt menys, eh? Ni molt menys. Yeah. És a dir, hi ha molts de cellers que fan vi només de raïm, que l'únic ingredient és el raïm. Ara estem parlant de Sara Pérez, estem parlant de Mas Martinet i de Venus Universal. Però que és un dels grans exemples d'utilitzar només raïm per fer vi, que això hauria de ser la cosa més normal del món, no? Yeah. Però, evidentment, no és una ciència exacta i no podem dir que el 100% dels cellers del Priorat fan servir només raïm per fer vi, ni, evidentment, d'altres deons, no? L'aigua està permesa, ningú et podrà descobrir que hi has posat aigua al vi, ningú t'ho podrà descobrir, perquè l'única cosa que podrà, amb un anàlisi, l'única cosa que podràs detectar, que el nivell d'alcohol, doncs, és X,
més baix,
el que sigui, no? Però ningú sabrà que allà dins hi ha aigua afegida, amb el agravant conseqüent de que estem parlant d'una zona en què la qualitat de l'aigua pot ser la que pot ser, però no és una aigua que està realment buscada amb una qualitat extraordinària, no? Perquè, per exemple, hi ha begudes, que també n'hem parlat aquí moltes vegades, sempre com el whisky, en què està permès afegir-hi aigua. És una pràctica habitual i que es fa sempre, en aquest cas es fa sempre, però els grans whiskies, quina característica tenen? Tots estan posats en zones en què tenen manantials d'aigua d'una puresa increïble i aigua de gran qualitat, no? Per exemple, he parlat alguna vegada, un dels grans secrets de Macallan, per exemple, és el Speightside, doncs és el rierol, el manantial d'aigua que tenen d'una proesa increïble, i és una de les virtuts que té el whisky Macallan, no? Que està rebaixat amb aquella aigua extraordinària. Tots els grans whiskies estan rebaixats amb una aigua realment extraordinària. Vagis al cantó del món que sigui, no? Però, esclar, en el vi... Com que l'aigua no forma... És a dir, el whisky no li fa cap mal perquè s'ha de rebaixar per necessitat. És a dir, poden sortir, quan fas una destil·lació, poden sortir nivells d'alcohol del 50%, del 60%, i es rebaixen fins al 40%. en el vi no és aquest el cas. És a dir, no es rebaixa per aconseguir qualitat, es rebaixa per aconseguir volum, és a dir, per vendre més, no?
Per fer negoci.
Per fer negoci. Mm. I quan les coses es fan només per fer negoci, mal vamos, i un mal servei s'està fent en el món del vi i en tot en general. I per una cosa tan prosaica com aquesta, doncs per això els que fan, és a dir, és un contrasentit, no? Per exemple, Sara Pérez, que és una de les grans defensores del priorat, que s'ha deixat la pell perquè el nom de priorat estigui posat en el mapa i sigui priorat sinònim de vins de qualitat, per culpa de quatre desaprensius, es veu obligada, quan ella fa un vi de gran qualitat, un vi d'aquests que són realment, amb ànima...
Vins de veritat.
Vins de veritat. Amb 12 graus i mig, no li pot posar la tirilla de priorat, que és la seva gran, el seu gran cavall de batalla.
Ironies, no? De la vida.
Ironies de la vida, no? I amb això, això ens trobem avui dia. Llavors, deixem de parlar una mica de qüestions generals i ja hem arribat, ja som a la vinya, ja som en els vins de veritat, ja som amb els vins amb ànima, però exactament què trobem amb un celler com el de Mas Martinet o Venus Universal? Vaig fent sempre la repetició dels dos cellers perquè per separat no existeixen i es necessiten un a l'altre per poder-los entendre, no? Estem parlant de dos DOs, estem parlant de Priorat i Montsant. Mas Martinet a Priorat, Venus Universal a Montsant, els mateixos productors, separats escassament amb 10 quilòmetres. És a dir, d'un celler a l'altre, poder ni això, en línia recta amb volta d'ocell, 2 quilòmetres, no? Vull dir, Priorat és molt i molt petit, Montsant continua sent molt, molt petit, estan un al costat de l'altre, i són dues zones molt diferents, però que es miren al mirall i una es mira a l'altre, no? I s'elaboren vins molt diferents en un costat i en l'altre. I una cosa característica que tenen aquests dos cellers, Mas Martinet i Venus Universal, és la mida. Mida humana. I tu, quan entres a dins del celler, te'n dones compte, després d'haver visitat molts de cellers, te'n dones compte que és un dels cellers, no l'únic, però guarda una filosofia, una veritat, que és una d'aquelles que a mi sempre m'han agradat, no? Que és allò de dir primer la proximitat, conèixer-la l'elaborador i la mida humana. És a dir, allò no és una fàbrica, allò no és una altra paraula lleja, una gran explotació, no? Com pot ser que una cosa que sigui una explotació agrícola, doncs sigui bo? És que la paraula...
Ja ho diu tot.
Estem explotant el territori. No. A veure, allò està fet a mida humana. Vull dir, amb una mirada, amb una passejada, recorres el celler i te'n dones compte que allò... poques persones, és a dir, una persona ho pot portar.
Perquè són cellers molt petits o...?
Són cellers molt i molt petits, a una mida molt i molt petita. Per això explica una mica, a part de fer vins amb una gran ànima, vins d'una gran qualitat, a més són vins de quantitats molt petites. Són vins que no ens els trobarem a cada cantonada, no te'ls trobaràs a tot arreu. Per què? Perquè... per desgràcia, no n'hi ha per tothom.
Yeah.
Perquè si en comencéssim a fer, quantitats molt més elevades, seria impossible aconseguir aquesta qualitat. Per això jo sempre dic que quan se fan milions i milers i milers i milers i milers, arribant als centenars de milers, fins i tot als milions d'ampolles, és impossible que allà dins hi hagi ànima, és impossible que allà dins la qualitat sigui sublim. És a dir, si volem fer vins amb una... allò que diem, si els marquem de 0 a 10, no? 10 seria el sobresalient, doncs no farem mai un 10 fent milions d'ampolles. Poder podem fer un 5, no ho nego, o un 6, no? Un vi que estigui bé, vale, correcte, estarà bé, però mai serà un sobresalient, doncs, en quant a notes, no? Aquí sí, aquí ells van a buscar això, ho aconseguiran o no ho aconseguiran, això pot ser opinable, però van a buscar sempre el 10, és a dir, si no, un vi ja no es fan. I llavors, maneres de fer-ho, mai es fan iguals, és a dir, en funció, és a dir, cada anyada surt diferent, i en funció del que tenen a les mans, en funció del raïm que hi ha a les mans, decideixen com es tractarà aquell any aquell vi. Moltes vegades no hi ha fusta. La fusta és una de les matèries que estan més oblidades en aquests cellers, més que res perquè van a buscar la fruita, no? I al anar a buscar la fruita no volen que la fusta, doncs, emmascari, doncs, la fruita que tindria exactament aquest vi. Tot i això, no vol dir que, si creuen necessari, doncs, d'afegir-hi fusta, a vegades es fa, però moltes vegades és amb fusta vella, botes de molts anys, per exemple, allà tenen un fudre, doncs, d'una gran capacitat, totalment ennegrit, no?, que en diuen la bota negra, no?, i és una bota que li dona un gran arrodoniment al vi, però que té molts d'anys, però la fusta pràcticament ja no aporta molt al vi, i això no es nota, no? I això és important, doncs, per al resultat final que vulguis aconseguir, no? I llavors, dintre aquesta mida humana, una de les coses que sorprèn més, i amb un resultat realment increïble, i això els diferencia de molts altres cellers, en què, és a dir, no vol dir que siguin els únics que ho fan, però a grans trets... és poc habitual, almenys en el nivell que ell ho fan, és la utilització per a la criança del vi, no de la fusta, no del formigó, que també el fan servir, no de les àmfores, sinó de les dames joanes, el vidre. És a dir...
O el tenen en vidre?
En vidre, vidre i en dama joana. Dama joana és aquests recipients de vidre en forma, per entendre'ns, en forma de pera, molt grossos, que hi caben unes quantes desenes de litres a dins, que es fan servir, per exemple, a l'Empordà es fan servir molt, per exemple, per fer el birranci, es deixen a sol i serena i es fa el birranci, però aquí en aquest cas no, vull dir, està a dins de celler per fer la criança del vi en dames joanes, doncs, i tenen, doncs, totes les anyades, doncs, per la criança del vi.
I per què ho fan així? No ho posen, per exemple, en un altre recipient?
Perquè, és a dir, en funció del recipient que el posis, doncs et donarà uns resultats o un altre, no? La fusta... fan servir fusta vella, precisament botes velles ja fetes servir perquè la fusta no es noti en excés o no es noti pràcticament gota, no? Es fa servir el formigó, perquè el formigó dona també unes altres característiques, i el formigó també té la seva micro capil·laritat, el microporosos, que permet l'accés d'oxigen, no? O les àmfores de terracota, doncs, també tenen la seva característica totalment diferent, no?
Clar.
El vidre, doncs, té unes altres característiques, no? També es podria fer, ho habitual, és moltes vegades fer la criança amb ampolla. És a dir, hi ha molts de cellers que, ja ho sabem, se fa la fermentació del vi i s'embotella i es fa la criança amb ampolla. Això no, l'ampolla no deixa de ser un recipient amb unes mides determinades, però que si en lloc de fer-ho amb ampolla ho fas amb una dama joana, que d'entrada què estàs fent? Més feina. I has d'embotellar dues vegades. És a dir, ells fan la fermentació del vi, el posen en dames joanes i es tanca, no? I fa la criança dins d'aquestes dames joanes. Llavors, un cop ha passat els mesos que ells creuen convenients, doncs, de criança dins la dama joana, que el recorregut del vi i el que li passa al vi és totalment diferent al que li passaria aquest mateix vi si l'haguessis posat en un altre recipient de vidre, com seria una ampolla, que és un espai molt més petit, amb una forma totalment diferent, a la dins de la dama joana, a part de tenir un espai molt més gran, a més la forma és totalment diferent, el comportament del vi a dins de la dama joana té un comportament diferent, és a dir, el vi no està mai quiet, És a dir, les llevadures o les lies doncs tenen un moviment, per això també en els, per exemple, en els dipòsits de ciment és molt diferent un dipòsit de ciment rectangular a un dipòsit de ciment, per exemple, en forma d'ou, que cada dia són més habituals. Per què? Perquè la forma d'ou dona una circulació en el vi que no està tan quiet com a dins d'un recipient doncs, rectangular. Mm-hmm. Tots haurem, si hem anat en cellers, tots haurem vist doncs, cellers rectangulars, que són els més habituals, els que hi havia fa, més, fa uns anys, que també són més senzills de fabricar, i en contraposició dels de forma d'ou, que són més difícils de fabricar i que són més, de, més habituals en el... En, avui dia, doncs, en el segle XXI, no? Doncs, exactament això, doncs, vull dir, quan tu un vi el fiques amb una dama joana, el comportament és diferent amb una ampolla i crees una criança, crees un producte diferent. És a dir, per buscar aquests productes amb ànima, aquest vi totalment que te'l veus i la única paraula que et surti sigui aquella uau!
Bé, busca la qualitat, com sempre sí, hem dit, no? en els seus productes. Escolta, si haguéssim de, perquè és que ens queda poc temps, si haguéssim de remarcar algunes ampolles, tu què recomanaries, per exemple?
Mira, bàsicament, tot vins fets en criança en dama joana, no? Mm-hmm. Poc cosa poc habitual d'això. Per exemple, ara aquests moments, acaba de sortir, això és l'anyada a la que acabem de sortir al carrer, un dels grans vins que podem treure de Venus Universal és, per exemple, Camí de Passeroles brisat. Un brisat és aquell vi que durant uns 15 dies doncs, l'hem fet igual com si fos un negre, però és un vi blanc, mm-hmm. En aquest cas de picapoll, i doncs, aquest vi agafa un cert color, vull dir, quan ha estat durant 10-15 dies en contacte amb les pells, mm-hmm. fins i tot amb el raspó, això li dona un cert color al vi, acaba agafant uns colors ocres, taronjats, no acaba seguint un vi orange, perquè un vi orange seria un mateix, però havent-hi passat en contacte amb les pells o respons doncs, durant uns 6 mesos, aquí només estem parlant durant aquests 15 dies, això estaria a mig camí entre un vi blanc i un vi rosat, sense arribar a ser ni una cosa ni l'altra. Això és un brisat, són els brisats de tota la vida. Aquest és un vi increïble, un vi increïble, un vi que falten paraules per poder-lo descriure, s'ha de provar per saber exactament el que és. Se'n fan, evidentment, fet amb dama joana, la quantitat d'ampolles són molt, molt limitades. Ara no sabria dir quantes ampolles s'han fet en aquesta anyada que acaba de sortir, la 2023. El que sí que diré és que és un vi que és molt difícil de trobar, és un vi que no són aquells vins que el trobaràs en qualsevol lineal, en qualsevol botiga, fins i tot no te'l trobaràs ni per internet pràcticament. Per què? Perquè és tan exclusiu, se'n fan tan poques ampolles, estan totes vengudes, és a dir, el celler fa equilibris per satisfer a la gent doncs, per poder fer aquest vi, en vendrien 10 vegades més doncs, del que posen al mercat. Bueno, una possibilitat que tenim, doncs, el celler Pibernat, allà baix a les Tries, doncs, és una de les ampolles que ens acaben d'arribar ara, en aquest moment, és una de les, a mi, si em diuen, recomana'm una ampolla, doncs ara és el moment, doncs, un Camí de Passeroles brisat, 2023, acabat de sortir al mercat, és aquella ampolla per poder-la obrir ara, guardar-la durant uns mesos, durant un any, perquè s'acabi de rodonir o... Però bueno, que ara mateix en aquest moment està espectacular i és una d'aquelles coses doncs, per poder veure actualment i donar-se d'allò que diuen doncs, un gran regal a un mateix. No? L'altre vi que acaba de sortir ara, un dels vins que a nivell personal m'agraden més, és un Xarel·lo, doncs, oxidatiu, que és el Venus de Cartuixà, un vi blanc oxidatiu, un vi blanc que té una gran capacitat de guarda, que cada any que passi serà millor, acaba de sortir el 2022, un vi excepcional, però que encara queden ampolles del 2021, és a dir, jo dins el celler, a les Tries, a Pibernat, doncs encara me queden ampolles del 21. Si algú vol un consell, tot i que acaba de sortir el 22, és allò aquelles coses que sempre jo dic, deixem-nos de tonteries i deixem de demanar un nou últim el que ha sortit, no? O és que acaba de sortir el Venus Cartuixà 2022, anem una ampolla del 22, no? Bueno, si tu vols una ampolla del 22, per guardar-la, vale, perfecte, guarda-te-la, però vols un cotxell, la vols obrir ara, obre-te-la de l'any passat, obre-te el 21. És a dir, encara n'hi ha del 21, doncs obre't una ampolla del 21 i gaudiràs com un nen petit, no? Vull dir que aquestes podrien ser una de les dues grans recomanacions. I, si, i bueno, fiquem-hi un negre perquè li hem de posar camí passaroles. Camí passaroles és fet amb una carinyena, sensor, que en diem a l'Empordà. Camí passaroles, una carinyena 100%, però ja ho hem explicat alguna vegada, fer carinyenes costa molt. Les carinyenes són dels valents. I fer una carinyena com a Morio Manovarietal és una raresa. És a dir, si nosaltres mirem els vins del Priorat, són bàsicament garnatxes barrejades en carinyena. Això és ho habitual, el que s'ha fet tota la vida, el que es continua fent ara, perquè és el que realment té uns resultats impressionants, és a dir, és un cupatge que funciona molt i molt bé. Quan fas una carinyena al 100%, te l'estàs jugant, és a dir, estàs jugant doncs, en què has de fer molt bé per aconseguir bons resultats. Doncs aquí, Camí Passaroles és d'una sola finca, que és la manera de fer-ho doncs, de Mas Martinet i de Venus Universal, que és tots els vins són d'un terroir, tots els vins són d'una zona concreta. No barregen ni camps, ni varietats, tot es fa...
Allà mateix, a
una part o a una altra. Doncs el camp de Camí Passaroles, es diu d'aquesta manera, és un camp com que només hi ha carinyena i es fa un vi només de carinyena. Una carinyena espectacular. Aquella persona que li diguis, oh, a mi m'agraden els vins potents, els vins en cos, però a més vibrants. Aquell vi que dius, ostres, però què m'estic beguent jo ara? Això és increïble. I són aquells vins que dius, a més tenen ànima, aquells vins que dius, és diferent. És a dir, no el confondràs amb res més. És a dir, és allò és Priorat, allò és dur, és rústec, és fort. Doncs, és a dir, em falten paraules per poder-ho...
Ja ho veig, ja ho
per poder-ho poder descriure, però al final la intenció, l'emoció és la que hi estic, la que em surt, la que hi estic posant. Són aquells vins que dius, uau, diu... Fins i tot allò que dius, una persona el pot provar i diu, és que a mi no m'agraden els negres. Vale, però reconec que això és especial. Uh-huh. És a dir, carai, quin vi. Jo puc dir-te, és a nivell personal, però per entendre's el que vull dir, dic, per exemple, jo aquesta visita que vaig fer fa uns dies doncs, a Mas Martinet i a Venus, hi anava amb la meva parella, amb la Maria Àngels, no? I amb ella és una persona que els vins negres no li acaben d'entusiasmar. I després de veure el Camí Passaroles, aquest vi tan potent, aquest vi... tan punxant amb aquesta ànima, em va comentar, ostres, Miquel, diu, deixa la boca seca, però que n'és de bo aquest vi, no? És clar, ja, quan un vi té ànima, costa dir que no és bo, és dir, has de reconèixer la seva qualitat. I aquí, bàsicament, bueno, seria per dir-ne uns quants, és dir, d'aquest celler no trobarem cap vi que no sigui bo, no trobarem cap vi que diguis, això és un vi del montón, un vi com qualsevol altre. No, això no existirà, no? Però, bueno, serien tres exemples de tres grans vins, doncs, de Venus i Mas Martinet. I només una altra cosa, l'altre que d'això, qualsevol rosat. És a dir, una de les grans... els grans cavalls de batalla, doncs, de Venus i Mas Martinet, és a dir, això explicat pel mateix René Barbier, ell diu el vi rosat és el gran defenestrat, no? Molta gent diu que no li agraden els vins rosats. Mm-hmm. Bueno, perquè no es fan vins rosats de qualitat, no? I llavors ells van dir, nosaltres hem de fer un vi rosat per poder-hi gaudir, per poder disfrutar. I han aconseguit fer realment aquest vi. Hi ha un vi que fa Venus que es diu Dido i fins i tot no li han dit Dido rosat, li han dit Dido la solució rosa, perquè és aquell vi rosat per la gent que no li diu que no li agraden els vins rosats, no? La gent que diu que no li agraden els vins rosats és perquè no hi ha rosats de qualitat en el mercat. I llavors han fet un vi en què és rosat, però és un gran vi rosat per aquella persona que sí, el gran aficionat als vins negres, que moltes vegades et dirà, és que a mi els rosats no m'agraden,
sí,
dirà que li dones a provar allò i dirà, Dido la solució rosa. És la solució dels que volem veure un rosat, però ens agraden els negres. Un altre bon consell, doncs, per provar.
Escolta'm, m'encanta aquesta passió que poses tu cada vegada que ens expliques, doncs, les teves històries, sobretot en aquest cas, la d'aquest celler, i bé, la vida més o menys de la Sara Pérez, que també l'hem repassat una miqueta entre la setmana passada i aquesta setmana. Jo el que sí li demanaria a la Sara Pérez, si ens escolta, que no crec que ens estigui escoltant en aquests moments, però bé, ens pot escoltar per internet també.
Internet fa miracles,
avui dia. O els podcasts o tot això, vull dir, Sara Pérez, regala-li un caliquenyo amb en Miquel, perquè la veritat s'ho mereix, després de posar aquesta passió parlant dels teus productes i dels teus vins. Miquel, tornem la pròxima setmana i no sé si ho farem des del Priorat o ja ho farem des d'un altre lloc.
No sé, veurem. La setmana és molt llarga, veurem
on
acabem caiguin.
No? Molt bé. Que vagi molt i molt bé, Miquel.
Vinga,
bona setmana.
De veure, adéu.
Coneixes Pibernat? La nova botiga de vins, caves i alimentació gourmet a les Tries. Hi trobaràs vins de guarda, xampany, caves, licors, cervesa artesana, vermuts i molt més. Pibernat, tu tries.